Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Arrenquem segona hora del Sant Cugat a Fons, ho fem amb el Lluís Cabal, bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, doncs igual, més o menys, eh? Els dilluns es costa una mica, però bé, s'ha d'agafar tot amb alegria ja.
Bueno, ja
ara
sí.
Ja ens hem acostumat. Fa tant temps que no tenim un festiu que ja és normal.
És normal.
Fes setmanes llargues i gaudir del dia i de la feina, de tot plegat. Escolta, ens vols parlar d'unes quantes coses?
Sí, bé, avui parlarem de l'Elisir d'Amore, que és l'obra, la producció d'aquests moments d'Amics de l'Òpera de Sabadell, que està a l'escenari. Precisament aquest divendres estarà al Teatre Auditori de Sant Cugat. I per parlar de tot això tenim avui un convidat molt especial, que no el tenim físicament aquí, però el tenim a l'altra banda de la línia telefònica, que és el director musical d'aquesta producció, en Santiago Serrate. Bon dia, Santi, benvingut.
Bon dia, Lluís, bon dia. Bon dia a tothom dels oients de Sant Cugat i de tothom que ens escolti.
T'agraïm molt que estiguis aquí amb nosaltres. El Santi, com dèiem, és el director musical d'aquesta producció, però abans d'entrar en matèria, voldria parlar d'una altra cosa, perquè l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell, l'Orquestra Simfònica del Vallès, Òpera Catalunya, tots plegats estem de dol, perquè aquesta setmana passada, el dia 13, ens va deixar en Xavier Gundulbeu. Xavier Gundulbeu era el vicepresident de l'associació, marit de la presidenta Mirna Lacambra, un home pal de paller en l'associació. Jo, si alguna cosa podem dir d'en Xavier Gundulbeu, a part de totes les seves virtuts professionals, que ell era metge i era un gran doctor, molt apreciat per tots els seus pacients, i a part de totes les seves virtuts professionals, tant mèdiques com musicals, si alguna cosa podríem dir és que era una molt bona persona. Em sembla, Santi, que tu hi estaràs d'acord, si vols dir una cosa.
Sí, absolutament. Un home bo, un home elegantíssim i, com diem aquí a Catalunya, que era tot un senyor.
Tot un senyor, sí. Amb un sentit de l'humor molt seu,
sí.
Un home, com dius tu, molt elegant i molt senyor. Parafrasejant una miqueta aquella famosa frase de que darrere d'un gran home sempre hi ha una gran dona, en aquest cas podríem dir que darrere d'una gran dona hi ha hagut aquest gran home. Nosaltres, com a petit homenatge, si et sembla, escoltarem un fragment de música que em consta que, a més, ha sigut molt difícil triar un fragment musical que pogués agradar en Xavier, perquè era un gran amant de la música, un gran amant de l'òpera, i ahir, precisament parlant amb la seva vídua, amb la Mirna Lacambra, em deia que, bé, que li agradava molt, però sobretot n'hi ha una que amb aquesta, a més, coincidim, que la sentirem ara, en homenatge amb ell, que és el final de La mort d'amor del Tristany i Isolda. Amb una versió, a més, que molt especial, perquè és una versió, és l'últim concert que va fer Herbert von Karajan amb la Filarmònica de Viena, amb Jesse Norman en el paper d'Isolda. És una gravació en directe, ja saps que jo sóc gran amant de les gravacions
sempre,
en directe.
Sempre.
I res, doncs sentirem el final. I es dona la casualitat de que en Xavier es va morir un 13 de febrer, que és el mateix dia que va morir Richard Wagner, 136 anys abans.
Doncs amb aquest...
Això, i si em permets, aquesta versió és una mostra de per què Karajan és Karajan, per què Jesse Norman és Jesse Norman, per què la Filarmònica de Viena és Filarmònica de Viena, i sobretot perquè Wagner és Wagner. I a més, del que sentirem, sobretot emplaço tothom que escolti el silenci del públic al final de tot.
Thank you.
Aquest silenci és indicatiu d'alguna cosa, no?
És indicatiu de que el públic està, se li talla la respiració, com a mi ara mateix. Bé, doncs amb aquesta música, doncs, descansi en pau i una forta abraçada a la Mirna Lacambra.
També, bé, de part, també de part d'aquest programa.
I de tota l'emissora, n'estic convençut.
I tant, parlem d'aquest Elixir d'Amore que arriba aquest divendres.
Aquest divendres a Sant Cugat, sí. Dimarts a Reus, divendres a Sant Cugat i després encara amb un seguit de poblacions. L'Elixir d'Amore és una obra encantadora, és una obra que a més acaba bé i és una extraordinària mostra del que és el bel canto.
Què és el bel canto?
Jo això li passaria... Santi, estàs aquí?
Sí, sento perfectament.
Ara et sento,
sí.
És que no tenia els auriculars mal posats. Ah. No, jo et demanaria, sisplau, si ens pots il·lustrar tu una mica què és el bel canto.
Sí, mira, això és en quatre paraules. El bel canto tot és literalment, oi? Si poséssim al Google ens diria cantar bonic, cantar bé. Aviam, bel, cantar bé sempre s'ha de cantar bé. Però el bel canto s'entén com una evolució de la tècnica vocal que comença més o menys després a l'època de Rossini, sobre els voltants també de l'època aquesta de Donizetti, Bellini, d'aquesta època post ja romàntica, posem cap als 1830 aproximadament, quan la tècnica vocal arriba un moment que un senyor que es deia Manuel García, que era de Sevilla, del costat de la plaça de Toros, del barri de l'Arenal, que és on està la Maestrança, el Teatre de la Maestrança, doncs un senyor que realment va evolucionar la tècnica de cant i va ser el tenor de Rossini, el tenor el que li va escriure el paper del Barber de Sevilla, de llavors del Moisès, de la Comte Ogui, i va evolucionar aquest senyor, realment, doncs, que va evolucionar amb una tècnica vocal que es deriva en els tres registres, de conèixer molt bé el registre de pit, el registre del que és de la gorga i el registre de cap, el famós do de pit, i va evolucionar tota aquesta tècnica, la tècnica també de la veu de cap, que es diu, que és fer servir tota la resonància del cap, perquè és la redundància, això, per emetre el so, i aquest mètode realment va ser una revolució, i a partir d'aquí la tècnica del cant va canviar, que va permetre, doncs, conèixer un gran control de l'aire, conèixer també físicament com funcionava totes les cordes vocals i a través del diafragma fer doncs, com si fes un tren, no? Doncs que tu vas enviant l'aire i la tècnica de so, doncs el so no s'acabés mai, com fem la corda doncs, un gran lligat o un oboè amb la respiració contínua, etc. No? Doncs tot això neix a aquesta època, a partir del 1830, quan posem al cap la novena de Beethoven, no?
Sí, sí, sí.
A partir d'aquest moment ja doncs, comença la revolució industrial més cap endavant, doncs tot això, hi havia una revolució de la tècnica del cant que permet fer totes aquestes floritures, aquestes ornamentacions ja escrites, que a l'època de Rossini s'intuïen, a l'època de Mozart també, i a Donizetti, Bellini, escriu ja les ornamentacions.
Sí,
no? Però escolta, Lluís. De cantar bonic, de control de l'aire... Un exemple molt clar, per exemple, podria ser Alfredo Kraus, per exemple, la Montserrat Caballé era ja sublim, sí, sí. Ara també el que ens va deixar fa poc, era un gran control de l'aire, Teresa Berganza també, i molts altres, no? però la Joan Sutherland, la famosa Joan
també,
Sutherland,
sí, sí, sí.
Era un vell, va descobrir aquesta tècnica del Manuel García, un mercat de segona mà, això ja ho sé, de primera mà, perquè el Richard Banning, el seu marit, encara és viu, i van descobrir aquest mètode de cant i ja va ser la revolució que va posar doncs, en primera línia molt repertori de belcantistes
sí,
desconeguts.
Sí, perquè havia caigut una mica en desús, no?, després.
Sí, sí, sí no es feia perquè la gent, esclar, la part d'orquestra doncs és més o menys sempre és una, entre cometes, acompanya molt i, sí. Volia un domini de la veu que en aquells moments doncs, la tècnica havia evolucionat d'una altra manera, sobretot també el cant wagnerià, que és molt diferent, i doncs ja en Verdi demana ja una altra cosa, o sigui, s'ha de cantar bé, però és una altra manera de cantar. No?
Sí, sí, sí.
Volia demanar, Lluís, que t'apuntis que un dia parlem d'això de les tècniques de cant.
Sí, sí, això,
molt,
això un dia portarem uns cantants i parlarem
i
sobre aquestes tècniques, això tan interessant que està explicant el Santi.
Santiago, sobre aquest Elixir d'Amore, parlàvem del bel canto, però també volem parlar una mica de què suposa aquesta obra. És a dir, per algú que no n'hagi sentit a parlar mai, com jo, què suposa dintre del mapa de l'òpera?
Mira, jo et diria que aquesta òpera és especial fantàstica, perquè si ningú mai ha anat a l'òpera, si ve a veure aquest Elisir d'Amore, s'enganxarà a l'òpera, vull dir, sense cap dubte.
M'agrada sentir que ho diguis, perquè jo aquí, a micròfon tancat, aquí l'Albert li estava dient el mateix, estava dient, has de venir a veure això perquè sortiràs flotant.
Flotant i diràs, ostres, l'òpera...
M'encanta l'òpera, m'encanta l'òpera.
M'encanta, veuràs que tu passaràs molt bé, perquè és un argument que s'entén fantàsticament bé, perquè al final parles de moltes intríngulis que tu hi hagi, al final és l'amor sincer, no? Quan l'amor sincer triomfa.
Sí, 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 a més a més és una de les òperes que rarament que acaba bé, perquè hi ha moltes òperes, ja saps tu...
Home, però sempre, no em diguis al final si ha d'anar, home.
Sempre, no, jo dic que acaba bé, però sempre s'acaba morint algú, sempre, a les òperes. En canvi, aquí...
Algú
es torna boig, sí, sí. I aquí, en canvi, aquí acaba tot la mar de bé.
Bé, si hi vaig, ja t'ho diré el dilluns, eh?
Jo sí que sembla...
Una música, sobretot, també, saps, molt fresca, que hi ha molt de ritme, hi ha molt... Perquè també el que em dèiem, parlàvem amb el Lluís i parlàvem, evidentment, que hi ha l'orquestra en aquesta època, esclar, per exemple, neix la màquina de vapor, no? Pensem, doncs, esclar, que això era en aquell 1820 i pico, 1830, una revolució, de sobte sentir els telers que podíem anar en vapor, una màquina de tren que començava a funcionar, tota aquesta cosa del xuc-xuc-xuc-xuc-xuc. A l'orquestra, que ja Rossini va començar, perquè era un fanàtic de les màquines,
sí, sí.
L'orquestra hi és, no? Hi ha tots aquests ritmes que van creixent, que van sumant els instruments i va creixent.
Sí, sí, és aquesta emulació de la revolució industrial, no? D'aquesta màquina de vapor, que aquests nous sons que els compositors anteriors no havien conegut i que eren tan nous, tan novedosos i tan revolucionaris alhora, no?
Sí, el que la gent, esclar, vulguis que no, tu això és una música que et fa ballar, que està, vull dir, ens està nosaltres, l'orquestra,
sí, sí.
I això, i jo també, vull dir, no pots estar quiet, és un impossible, la música et porta el ritme a moure el cos, no? I
sí,
també
sí.
Per això, jo crec que per la gent jove, també, doncs, pot entrar molt bé per aquí també a l'òpera, perquè sentirà unes músiques molt boniques, molt ben cantades, i llavors una part orquestral que acompanya, perquè fraseja molt bé, que l'orquestra ho està fent esplèndidament bé, i sobretot també que no sigui una mera comparsa, no? Jo el bel canto, que em faig bastant aquí i arreu, no? Sempre m'agrada que l'orquestra també faci bel canto, o sigui un...
Sí, sí, que l'orquestra canti també.
Canti,
sí, sí,
també, sí. Que no sigui un mera acompanyant, perquè llavors tu veus la part orquestral, home, vull dir, està molt ben feta, però no és una dificultat com pot tenir una òpera de Wagner, per exemple, no? Que jo també faig. És una altra dificultat.
És un altre món. Jo, si et sembla, Santi, mentre anem parlant, posem de fons, comencem a sentir l'àrea aquesta Prendi, de l'Elisir d'Amore, que per mi és un extraordinari exemple de bel canto, no? aquesta línia, aquest tenuto, aquest fiato aguantat, tota aquesta línia melòdica tan bonica i tan ben ornamentada, que com deia el Santi, anteriorment això, eren les ornamentacions les feien els propis intèrprets al moment de cantar. I clar, depenia del gust de l'intèrpret, doncs, que les ornamentacions fossin de més bon gust o menys bon gust. I en canvi aquí, en el bel canto, Donizetti ja escriu aquestes ornamentacions per deixar ben clares quines vol que posem i quines vol que hi hagin. Mira, les sentirem, si et sembla, amb una versió que jo crec que estaràs d'acord amb que és extraordinària, que és la, ni més ni menys que Maria Callas. Veus el que deia, Santi, el que deia el Santi, no? Aquest xing, ting, cling, cling de l'orquestra que es va sentint a sota, aquest ritme. Aquí és un ritme lent, però és aquest ritme que deies tu, és aquesta novetat, no? Aquest xic, 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 xic.
D'una màquina que no para.
Sí, 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 sí. És constant, en l'obra, el ritme, l'orquestra, constantment està subjacent, no?
Sí, sí, sí.
Santi,
digue'm.
No, et volíem demanar també si, que ens parlessis una miqueta de com has afrontat aquesta, la producció aquesta dels Amics de l'Òpera, perquè bé, com el treball que has fet musical, no només musical, sinó en col·laboració, entenc jo, amb la direcció escènica, perquè també la direcció escènica és molt fresca, no? Jo que, bueno, que hi estic implicat en el muntatge, puc dir que realment és quelcom molt fresc i molt viu i molt vital, no?
Sí. Mira, no, jo, com et deia, m'agrada que em facis aquesta pregunta.
Ah, mira, doncs m'agrada fer-te-la.
M'agrada que sí. No, mira, això també és bé, perquè a part es diu, bueno, aquest, el senyor el que mou la batuta, com ho estudies tu una òpera? Jo sempre he fet així. Però primer de tot el que faig és, aviam, em diuen, doncs, em conviden a fer, doncs, això, per exemple, posem cas, l'Elisir de More, no? Doncs quan ja em van convidar, bueno, primer, evidentment, mires el calendari, si pots, això és el primer.
Sí, esclar, això és un
bàsic. A part d'això és, primer, buscar la màxima informació de, perquè és un tros de vida del compositor, no? Doncs, aviam, en quin any es va escriure? Qui la va estrenar? Qui ho va cantar? Com van ser... Busco jo una mica de rata de biblioteca, no? Buscar, doncs, les crítiques de l'estrena, que és el que va passar...
Sí, home, la contextualització de l'obra en el seu moment,
no? En el moment històric, sí. Doncs, també, esclar, pensem, per exemple, que el que dèiem, 1830, novena de Beethoven, la primera Constitució que va haver-hi a Espanya, la Pepa, ja és una època, doncs, esclar, ja d'un romanticisme, tot, ja intenta centrar en un moment històric l'òpera, això em dona ja molta informació, de buscar, doncs, també, si puc, també, ja ho sabeu, que a vegades a l'orquestra us he explicat, jo si puc vaig a les fonts, busco el manuscrit,
sí.
facsímil, si hi és, i a partir d'aquí, doncs, jo el primer que faig, llavors, és llegir-me el llibret, amb l'idioma original, eh? Sense cap producció, però el director d'orquestra també per dedicar-se a l'òpera has de parlar els idiomes fluidament bé perquè dona molt, sobretot, per exemple, per fer un símil, Verdi, quan feia els llibrets, ell caminava per allà a Sant Àgueda fins que trobava el ritme, ja les paraules tenen un ritme, tenen una velocitat i tu has de saber molt bé parlar la llengua de les òperes, del repertori que fas, perquè ja et dona ja el tempo. Evidentment que coneguis l'òpera o no la coneguis, eh? I això ja
sí, clar, la mètrica de l'idioma, no? Ja hi va, molt important, sí.
És molt important. Mira, jo també, ara fent un altre parèntesis, el famós Sir Georg Scholti van a veure Garmisch, Richard Strauss, l'any 1949 del segle passat. I Littell de Scholti tenia un problema amb el final de... Bueno, amb el Rosenkavalier, Cavaller de la Rosa, però sobretot el trio final. Diu, li deia el Scholti al mestre, doncs, miri, mestre Strauss, jo no tinc un problema, no trobo el tempo, i Strauss, que era molt amb un humor molt directe, li va dir, doncs, escolti, és molt fàcil, digui vostè el text i trobarà el tempo.
Clar, sí.
Clar, llavors, primer, sobretot és el llibret, i sobretot ja et dona això una musicalitat i un ritme.
Santi, perdona una cosa, un moment. Mentre vas parlant, posarem la famosíssima ària, de per allò dir, el tros conegut, no?, d'aquesta obra, que és el que tothom coneix, que és aquesta àrea, que a més tu vas explicar molt bé, la furtiva làcrima, que no és una àrea trista. La gent es pensa que és una àrea trista i en realitat és una àrea d'esperança, no?
Oh, i tant.
I mira, la posem un trosset i llavors en parlem.
No, però si em la poses em sembla que amb el Carreras ja hauré de callar, perquè sóc fan del Carreras.
Doncs mira, ho has encertat, és amb el Carreras. Sí. És el número 9.
Una furtiva lacrima negli occhi suoi spunto quelle feste.
Com deies tu, Santi, no? Si dius el text, si tu dius el text que està cantant el Carreras, ja trobes el tempo.
Sí, és molt fàcil.
I ja va implícit, no?
Doncs això és el que faig. Després hi ha el primer procés, llavors és llegir la partitura, com el que llegeix un llibre, i ja, evidentment, ja comences a veure l'estructura. Per mi, analitzar les obres és molt interessant, veure primer les tonalitats, doncs a on reposa, llavors ja veus l'estructura de tempo, i a poc a poc és com anar llegint una obra de teatre. Doncs,
sí.
Escena per escena, tu la vas fent teva, vas veient els detalls orquestrals, i ja... Sobretot el que faig molt jo, és com a tenor frustrat que sóc, és llavors cantar jo l'òpera per dins, no? Cantar, a part de sentir jo el color orquestral, llavors també per trobar el tempo, les respiracions. Jo clar, ja ho tinc molt clar quan vaig a la primera trobada, els assajos musicals, que comencen 3 setmanes abans de que estrenem a Sabadell, és ja...
Ja ho
tenir molt clar
tu.
Jo els tempos sí. Com han de ser. perquè si jo Santiago... puc dir, jo puc cantar la velocitat, sigui lent o ràpid, llavors les personalitats de cada cantant són, ja, sí. Llavors ja s'han de posar-nos d'acord, però ja tens un punt de hi ha un punt comú que llavors és molt més fàcil poder treballar. Sí.
Escolta, Santi, es queda una pregunta, una pregunta.
Sí. És que l'Albert té una pregunta, fa estona que et vol fer una pregunta, perquè ell és la veu de la consciència, és el que ens va dient l'estona que tenim i a més ens posa els dubtes que té el públic.
Ens queda...
Ara ell et farà una pregunta que fa estona que te la vol fer.
Ens queda la pregunta evident, que sempre que parlem d'alguna de les produccions que venen aquí a Sant Cugat l'hem de fer. Què els hi diries a algú, a la gent, per animar-los a acostar-se al Teatre Auditori en aquesta funció que comença a 8:45 del vespre, aquest Elisir de More que es podrà veure al Teatre Auditori?
Mira, heu de venir perquè... per una cosa, mira, faré l'exemple de la meva mare, que va venir a l'estrena de Sabadell. I la meva mare diu, el que va començar l'òpera vaig tindre el somriure a la boca des del principi fins al final. No, que no vol dir riure, sinó que...
No, la felicitat, sí, sí.
Alegria, que disfrutaves, dir quines melodies més maques, el cor que es fan fantàstic, l'orquestra que em sonava, i ho sento que és la meva mare, però la poso d'exemple.
Doncs...
I així diu tota l'estona, tota l'estona amb el somriure, disfrutar, se'n va passar volant.
Doncs escolta, moltes gràcies per atendre'ns per telèfon, molta sort amb aquesta funció, em deia el Lluís, dimarts, demà és que es
demà,
fa demà a Reus.
Demà és a Reus,
anem a Reus, sí.
I el divendres és quan venim a Sant Cugat, després continuem a Granollers, Tortosa, Girona, Manresa, Vic i...
Doncs escolta,
deixa'm dir una cosa
molt ràpidament, que se'ns fa tard
ràpidament, perquè a més a més jo tinc molta relació amb Sant Cugat, perquè aquest el Teatre Auditori el vaig inaugurar jo quan tocava la Jove Orquestra Simfònica de Sant Cugat.
És veritat,
que tinc molta relació amb l'Auditori de Sant Cugat i vaig guanyar el premi dels Germans Claret també, va dir, aquí del contrabaix del concurs Germans Claret de Sant Cugat, amb el Conservatori també vaig inaugurar amb la Jove Orquestra, i o sigui que tinc molta relació amb Sant Cugat i me l'estimo molt la ciutat.
Doncs moltes gràcies per atendre'ns, a més amb aquesta relació directa amb la ciutat, Lluís. També gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies, Santi, gràcies pel teu temps.
Ens retrobem la setmana que ve. Amb què ens acomiadem?
Ara posem, ja que ens acomiadem, posem l'últim minut de l'òpera, que és com acaba, és el final del segon acte, que és el final de l'òpera, que és un final brillantíssim, tothom a l'escenari, i com deia el Santi, la mare del Santi, amb tothom feliç, Santi?
Doncs amb això ens acomiadem. Moltes gràcies a tots dos.
Molt bé, vinga, gràcies.
Gràcies a tothom.